L'audiovisual.
Això li agradaria moltíssim a Woody Allen i ens agrada molt a nosaltres també, és bon jazz. I ja amb l'amic Ben Hastacio us vam anunciar la setmana passada que li dedicaríem un homenatge que faria una pausa en el nostre recorregut de la vida i la música d'Ennio Morricone aquesta temporada per acomiadar un altre músic, sobretot músic de cinema, que va morir el 29 de desembre i que es diu Claude Bolling, que va néixer a Cannes el 1930 i, per cert, li deu la seva carrera al Festival de Cinema de Cannes, perquè va debutar fent la música d'una publicitat l'any 1955 del festival. Aquest home mort als 90 anys, l'anomenaven el Mancini francès, va estudiar als conservatoris de Niça i de París, va ser pianista de jazz ja des dels 14 anys, va col·laborar amb les orquestres de Lionel Hampton, de Bill Coleman, de Duke Ellington, que va ser el seu protector, d'Oscar Peterson, i, per exemple, Roy Eldridge, que és aquest senyor que toca la trompeta i que l'acompanya amb l'orquestra de jazz l'any 1950 en aquest tema que es diu Fireworks. El piano el toca Claude Bolling, com deia, i, bé, la veritat és que va fer de company de tothom, de Juliette Gréco, per descomptat, i més tard, de Liza Minnelli, també, perquè tenia un peu a França i un altre peu a les Estats Units. Li encantava fer bandes sonores per pel·lícules mudes, per exemple, de Buster Keaton. Va ser dues vegades nomenat als Premis César i va fer moltíssims discos de música de jazz pur. La suite per flauta i piano, el concert per guitarra i piano, la picnic suite i enregistraments amb Stefan Grappelli, Django Reinhardt, Yo-Yo Ma. Bé, escolteu, és tota una trajectòria que nosaltres concentrarem ara una mica en algunes de les pel·lícules les que va fer bandes sonores, perquè va treballar moltíssim, 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 principalment amb un director. Començarem amb un director que es deia Jacques Demy i amb un actor. Començarem amb un actor que es diu Alain Delon i que van fer 8 pel·lícules junts, de les quals escoltarem només 4. Jacques Demy, el director, va debutar als 60, va fer pel·lícules supercomercials de gènere negre i després de La piscina, una que va fer amb Alain Delon i Romy Schneider, que la música era de Michel Legrand, va contractar ja directament a l'amic Claude Bolling. I quin va ser el primer gran èxit que van tenir? Borsalino, una bomba amb una parella ideal, Alain Delon i Jean-Paul Belmondo, màxima rivalitat, que feien com de Paul Newman i Robert Redford, explicant la història de dos timadors de poca monta que es llencen als negocis. Seguiria una segona part que es va dir Borsalino i Sia, però aquesta en prescindirem. És cinema negre de la broma. El tema principal, un dels més venuts de la història de les bandes sonores a França, que ara sentireu acompanyat de Prends-moi Matelot, amb lletres del director, cantada per Odette Piquet. Thank you.
Depuis longtemps, je n'ai personne qui m'attend. Tous mes amours sont des passants. Pour m'en aller, il me suffit d'un mot. Pour moi, matelot, je n'aime pas mes souvenirs. Je passe ma vie à mentir. Si partir c'est un peu mourir, vive la mer et vive les bateaux. Pour moi, matelot, depuis le temps que qui passait par Marseille, le temps d'une veille. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, ces quatre sous pour un soupir. Mais si tu veux prends-moi, matelot. Depuis le temps, je n'ai plus rien à moi. J'ai tout laissé loin de là. Mon cœur et ma jeunesse, mes seules richesses. Je suis ici, je suis d'ailleurs, quelque part j'ai perdu mon cœur. L'idée que je me fais du bonheur, c'est de glisser, glisser sans fin sur l'eau. Pour moi, matelot.
També els hi va sortir la jugada que van dir els tres, és a dir, Jacques Deguet, director, Alain Delon, actor, i Claude Bolling, músic. Ara la patarem amb la següent pel·lícula que farem junts un any després. Era el 1971 i van fer Doucement les Basses. Aquí es va titular La dulce hembra. La hembra era la dona d'Alain Delon, Nathalie Delon, que també va protagonitzar com a Borsalino el paper femení. I no els hi va sortir igual, perquè era la història d'Alain Delon fent de capellà. Ja no té la mateixa gràcia, que a més s'ha fet capellà perquè es creu que la seva dona ha mort, o la seva núvia, i quan ja és capellà va i reapareix. I ara què hago? M'entens? I la veritat és que Alain Delon per la comèdia no serveix gaire i Jacques Deguet tampoc. Un fracàs dolorós a França, del que sentirem ara al final feliç, malgrat tu, els crèdits finals, que són Just Light Popero, per entendre'ns, amb unes notes simpàtiques, i Orga. Per què? Doncs perquè va de capellans, esclar, l'orga de Maurice Baudet. Thank you. He dit 1971, queda clar, no? Oi, Benja? Sí. Doncs molt millor els hi va sortir la següent jugada, o una jugada posterior al 1975, amb una pel·lícula Flick Story, aquí titulada Història d'un policia, on volien reunir una altra vegada Delon i Belmondo, i Belmondo va dir nastis de plastis, perquè hi havia un problema de veure qui anava primer i qui anava segon en el repartiment. I llavors el van substituir per Jean-Louis Trintignant. I va anar molt bé. Claudine Auger, que era la nòvia del director, en aquell moment, de Chica Bond, núvia de Jacques Degré, va explicar la història de la persecució d'un criminal històric a França, Emile Buisson, el 1947, 3 anys fugit de la justícia. Amb Jean-Pierre Melville haguessin fet un retrat de postguerra absolutament esplèndid. Aquí trobem un correcte vehicle de lluïment per tots plegats, i la música és una mica too easy, o sigui, influïda per Francis Lai, el de Love Story, imagineu-vos, no? Una instrumentació potser massa 70s, massa, però és l'època, s'ha d'entendre. Aquí ho teniu, amb un tema a l'acordió de Roland Romanelli. I per acabar aquest començament del programa d'avui dedicat a les bandes sonores de Claude Bolin, que va morir el 29 de desembre, un darrer treball amb Jacques Derré com a director i Alain Delon, que a més produïa com a protagonista. Trois hommes à battre, El derecho a matar. Una pel·lícula amb Dalila Di Lazzaro, també desapareguda a missing total després d'uns intents de ser una estrelleta. I l'argument es rendia tota la imitació del model americà de cotxes perseguint-se. Vinga, dale, que te pego, dale, que te pego, dale, que te pego, el post-bullet. Bueno, total, no? Ell interpretava el paper d'un testimoni d'un crim que persegueix els tres assassins perquè ells el persegueixen a ell. I llavors o els mata o el maten. I prou, i s'ha acabat. No hi ha més. La cosa no dona més d'així, excepte el tema musical de Claude Bolin, que és un fugat que està força bé, té propietat, té interès, m'agrada, i que es diu, clar, com no, persecució en cotxe. Thank you. I a tot això, no es van creuar mai més en la seva vida Claude Bolling, compositor, i Jean-Paul Belmondo, actor? Doncs sí! Per una altra banda, i sense Jacques Derrida i sense Alain Delon, Belmondo va protagonitzar una pel·lícula que es deia Le Magnifique, aquí titulada ¿Cómo destruir al más famoso agente secreto del mundo? Amb un director molt bo, que era Philippe de Broca, que venia de ser ajudant de Truffaut, de Chabrol, i que era un home molt inspirat per les comèdies d'acció. Ell va dirigir Cartouche, va dirigir El hombre de Río, Las tribulaciones de un chino en China, El incorregible... Ho feia molt bé, i Jean-Paul Belmondo va fer un d'aquells papers que no estem acostumats a veure, el paper d'un escriptor, un Walter Mitty, un home que es dedica a escriure les aventures d'un espia, que es diu Bob Sinclair, però en el seu imaginari és ell que viu les aventures de l'altre. La noia també era molt superior a algunes de les que hem parlat fins ara, era Jacqueline Bisset, en la seva més extrema joventut. I la música està molt bé. A veure, ja sabeu, ja us heu sentit, no és que fos un músic d'una gran profunditat, però era un home que sabia molt bé el mitjà pel que treballava, les pel·lícules per les que feia la música, jazzísticament és indiscutible, i com a bandes sonores, en aquest cas, ja veureu, el tema musical és fantàstic. Bé, tots els de la pel·lícula, però aquest que es titula Paradís Mexicà té una barra... A mi, la veritat és que, mira, em resulta temptador i tot...
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Bé, doncs ara ja entendré una mica millor per què aquest apel·latiu del Mancini francès que algunes vegades s'ha aplicat a Claude Bolling. Seguirem amb ell. No tot és tan ideal, no? Però volia recuperar a Romy Schneider, amb qui havia fet La piscina, amb Alain Delon també, a un moment donat, però no Claude Bolling, clar. Amb ella va treballar una pel·lícula que es deia Qui? O quién? Una pel·lícula de Leonard Keugel, sense història, del 1970, una fallida història de suspens amb evidents referències a Hitchcock. Resulta que una parella està barallant-se, l'home es vol suïcidar i matar-la a ella i es llença amb el cotxe per un precipici. Ella surt del cotxe a temps, no mor, i temps després es troba el germà. I és igual que ell. I el germà i ella s'enrotllen. I és que causa la mateixa pedra dues vegades, Romy. I llavors el dubte és que comença a veure que passen coses estranyes. Ja està, ja us ho podeu imaginar tot absolutament. No funciona. Però, en fi, està clar que explota molt bé la sensualitat d'aquella època de Romy Schneider. I la música, que és superpopera, doncs no ajuda gaire. Però és un Claude Bolling, hem de sentir de tot, no?, en el programa d'avui. Queda dit. Bé, doncs, escolteu, seguirem amb Claude Bolling i les seves bandes sonores i canviant completament de registre perquè sigui variadera la cosa. Us faré sentir una pel·lícula que aquí no coneixem. No es va estrenar mai. Le Mur de l'Atlantique. Era una pel·lícula del director d'Orfeo Negro, Marcel Camus. L'any 1970 va dirigir a Bourvil, l'any que es va morir Bourvil, i a Terry Thomas, aquell senyor anglès que tenia les dues dents separades i que feia papers còmics sempre, de cabron, per entendre'ns, seguint una mica la pista de la Gran Juerga, on sortien tots dos, però sense Luis de Funes, evidentment, no? Peter McGarry era el jovenet de la pel·lícula i explicava amb noblesa i simplicitat la història d'un restaurador durant la Segona Guerra Mundial que per un error dels nazis és perseguit i, bueno, ho passa, però fatal, tota la pel·lícula per sortir endavant i al final se'n surt. I a vegades xiulant, no? El tema xiulat de la pel·lícula ha passat a la memòria col·lectiva dels francesos. Quan soni aquest tema, que Déu beneeixi el rugbi, estic segur que els francesos que m'escolta que tinguin una certa edat es posaran peu dret i immediatament començaran a desfilar com si fos el puente sobre el río Kwai. Jo no sé per què deu demanar ahir el rugbi, perquè no he vist la pel·lícula i no sé quin paper hi juga en absolut, però en qualsevol cas sí que diria allò de God Bless Claude Bowling, perquè, home, a veure, és incombustible i realment, quan volia, ho feia molt simpàtic. I, per tant, després de sentir això, com no? Una mica de cinema de dibuixos animats, no? L'any 1971, ell va ser el músic d'una pel·lícula dirigida per Goscinny, Lucky Luke, El Intrépido. I 7 anys després van fer la segona part, La balada de Dalton, que aquesta es va estrenar aquí com La balada de los Dalton, també dirigia René Goscinny amb Morris i altres, no? La veritat és que era idònia per ell, amb multitud d'homenatges musicals, des dels Set Magnífics a Cantant de Bajo la Lluvia, en fi, una bíblia de referències. I, per tant, aquí ens entretindrem una miqueta més amb el tema de Lucky Luke, que ja venia de l'altra pel·lícula, amb lletres de Jack Fishman interpretat per Pat Woods, El galop dels Dalton, La balada dels Dalton, que és un altre tema amb lletres d'Henri Gruel i Lawrence Reisner, amb Eric Christie interpretant, i al final de la pel·lícula, de manera que ara ja aposanteu-vos tranquil·lament perquè venen Lucky Luke i aquells senyors dolents amb bigoti, que un era més alt que l'altre i que l'altre que l'altre, com si fossin nines russes un al costat de l'altre. Thank you.
L'aventure du paladin défenseur de la loi, car Lucky Luke et sa fière monture vont accomplir de fabuleux exploits. Quatre bandits assoiffés de richesse distillent un plan que le crime jalonne pour hériter d'un oncle mis en caisse. C'est la balade des Dalton. Joe le hargneux est le chef de la bande, plutôt petit mais bougrement méchant. Très explosif, il éclate sur commande d'un Lucky Luke, cité à bout portant. Il voudrait bien massacrer votre idole, mais Lucky Luke n'a besoin de personne pour étouffer d'aussi pauvres glorioles. C'est la balade des Dalton. William et Jack, le cœur grec de la troupe, s'unissent à Joe criant « Avrel, tais-toi !» Si leur frérot, en retard d'une soupe, veut exprimer une ânerie de poids. Car Avrel, le plus grand, le plus bête, s'éveille enfin quand l'heure du repas sonne. Cet omnivore ne connaît pas la diète. C'est la balade des Dalton. Nos quatre fous se ruent vers le carnage, obéissant à leur défunt tonton. Assurément, leur équipe est sauvage, les mène droit sans sursis en prison. Errant en plan, chien bête, mais sublime, échoue malgré tout le mal qu'il se donne. Car les bandits ne font pas de victimes. C'est la balade des Dalton. Ainsi finit des Dalton la balade, le quatuor se repose en prison, rêvant de coups, de vols et d'embuscades, en attendant la prochaine évasion. Petits écrans qui avaient de l'estime pour les brigands, les coquins, les filous. Si vous voulez réussir dans le crime, soyez d'abord très rapide au six coups. Soyez d'abord très rapide au six coups.
La balada dels Dalton amb música de Claude Bolling, que ara recuperarà el pols del seu estil més primigeni, més habitual, amb la que molts consideren la seva millor banda sonora. Va ser per la pel·lícula California Suite del 1978, amb un guió de Neil Simon, que seguia la línia de Plaza Suite, una altra obra seva, aquí titulada Eso del matrimonio, però ara ambientada al Beverly Hills Hotel, on a la mateixa habitació van passant diferents històries. Una de Jane Fonda i Alan Alda, una altra de Maggie Smith, que va guanyar l'Oscar a la millor actriu de repartiment, una altra amb Walter Matthau i Elaine May com a protagonistes, i una amb Richard Pryor i Bill Cosby, que ja és dir, que era l'episodi més friki i més slapstick de tots, amb dos matrimonis que volen s'instal·lar allà per jugar al tennis tot un cap de setmana, però resulta que hi ha hagut un error i han de compartir l'habitació els quatre, i tot el que passa aquella nit i tal i qual. D'aquí ve el fragment musical que us hem triat, que es diu Sweet Black Folks. És la millor mostra americana de l'ús del jazz de Claude Bolling, acompanyat d'una orquestra important, Hubert Lowes a la flauta, Bud Shank també a la flauta, Chuck DeMonico al baix i Shelly Mann a la bateria. Ell es reserva, evidentment, al piano. Thank you. Sensacional, realment esplèndid tema musical de la banda sonora de California Suite. Grans dos flautistes, recordarem els seus noms, Hubert Lowes i Bud Shank. Doncs bé, anirem acabant amb aquest homenatge que avui hem fet a l'audiovisual al desaparegut Claude Bolling, el compositor. Recuperarem la setmana que ve Ennio Morricone, més música Morricone tota la resta de temporada. Però el comiat també serà molt significatiu, perquè es tracta de la música d'una sèrie de televisió mítica a França, Les Brigades du Tigre, el mal nom de Georges Clemenceau, que va crear la primera brigada motoritzada, una mena d'intocables de Lyonnais en l'època de la Belle Époque per combatre els dolents de la història, presidits per un comissari que es deia Paul Valentin, que interpretava a la sèrie de televisió Jean-Claude Bouillon. Van ser 6 temporades i 36 episodis, tota França a casa al vespre per veure el que passava. Era en altres èpoques, estic parlant evidentment del 74, el 83, quan la gent encara era fidel a segons què, no? I a més hi havia poques alternatives. Doncs una nova versió que es va fer al cinema anys després, que no va incloure a més el tema de Claude Bolling, no va agradar i no se'ls hi va perdonar. La música que ara sentireu a França tothom se la sap de memòria, com deia. I el que sentireu és una interpretació per la Claude Bolling Big Band, i Claude Bolling el endavant, en directe, i ja veureu la gent com reacciona i com s'apunta al tema de Valentin. De manera que, bona nit, senyores i senyors, amb tots vostès, Claude Bolling. Sí.